La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Benvinguts una vegada més a Blanc en Negre, un espai on no venim només a escoltar música, sinó a entendre per què aquestes cançons existeixen i d'on surten i què ens expliquen també de les persones que les van escriure.
Perquè darrere de cada disc hi ha sempre una història personal, un moment vital o fins i tot una època concreta. I sovint també hi ha un conflicte que no sap com expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant.
Sí, aquí la música no és només una qüestió de so o d'estil. És memòria, és context, és cos. És una manera d'estar al món quan no tens gaire clar com viure-hi.
I per això a Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents. No per comparar-los ni per dir quin és millor o és pitjor, sinó per escoltar-los com les mateixes preguntes i com es parla sobre l'amor, la soledat i la necessitat de ser estimat, tornen una vegada i una altra, encara que canviïn les veus i les formes.
Avui tenim dues senyores, però dues senyores de veritat, no físicament, malauradament, són història, però el seu llegat, la seva música, segueix viva i està aquí. Avui escoltarem dues veus que no van cantar des de la distància, ni des del personatge, van cantar des del seu cos, des del seu nervi i des d'allò que ells, aquelles, que els estava passant en aquells moments a la seva vida.
Sí, i tenim per una banda Janis Joplin i per l'altra banda a Amy Winehouse, dues dones que no van construir un relat per agradar, sinó que van posar la seva vida al centre de la música, encara que això fos incòmode.
Això és Blanc en Negre. Efectivament, hi ha discos que quan els escoltes amb el pas del temps tens la sensació que arriben al final d'alguna cosa. No perquè l'artista ho vulguis, ni perquè estigui pensant en un comiat, sinó perquè la vida els col·loca en aquell lloc. Pearl, de Janis Joplin, és un d'aquests discos. No és un testament conscient, però acaba funcionant com una fotografia final. Recordem que ella no va poder viure pràcticament
la pròpia estrena del disc.
Per tant, ella va funcionar com una fotografia final sense saber-ho.
Exacte. A més, el disc es grava el 1970, en un moment en què sobre el paper la Janis sembla estar millor que mai. Deixa enrere etapes molt caòtiques, ha canviat de banda i per primer cop treballa a l'estudi amb una certa calma. Musicalment, fins i tot sona molt més ordenat, molt més clar i molt més sòlid.
Però quan escoltem amb atenció, quan t'adones que sota d'aquella aparença d'estabilitat continua havent-hi una fragilitat enorme, la veu és forta, sí, però també molt exposada, com si cantar fos l'únic lloc on encara pot ser ella mateixa. Mm-hmm.
35 anys després, una altra veu apareix amb una honestedat molt similar. Amy Winehouse publica a l'any 2006 Back to Black, un disc que no mira cap enfora, sinó cap endins.
No és un disc sobre superar res, ni sobre prendre la lliçó. És un disc sobre recaure, sobre tornar al mateix lloc, sabent perfectament que et farà mal, però sense trobar una altra sortida.
I per tant, avui a Blanc en Negre posem en diàleg Pearl i Back to Black per escoltar com dues veus, separades pel temps, utilitzen la música com l'única manera possible d'explicar-se.
Però comencem una miqueta ja entrant en matèria en el context musical, històric i cultural del tema.
Sí, a finals dels anys 60, el gran relat de la contracultura nord-americana comença a muntar evidents signes d'esgotament. La idea que la música podia canviar el món xoca amb una realitat cada vegada més dura. La guerra del Vietnam continua, la repressió augmenta i el negoci entra de ple dins del moviment.
Janis Joplin havia estat una de les cares visibles d'aquella llibertat sense filtres, una veu que no encaixava, que no polia i que no demanava permís per res ni per ningú. Però aquesta imatge també pesa, i pesa molt, sobretot quan deixa de ser una elecció i es converteix en una expectativa.
Pearl neix en aquest moment, quan el mite comença a cansar la persona que hi ha darrere. Una de les coses més importants de Pearl és que, pel primer cop, Janis no sembla lluitar contra la banda. La Full Tilt Boogie Band no la tapa ni la persegueix, simplement la sosté.
I això, sens dubte, va permetre a Janis Joplin fer una cosa nova, no haver de cridar tota l'estona per existir. La intensitat continua sent-hi, però ja no és descontrol, és una decisió expressiva en la que la seva personalitat es posa pel davant.
El disc s'obre amb Move Over, i no és casual. És una cançó escrita des del cansament, però també des d'un moment de lucidesa molt clara. La Janis ja no està demanant comprensió ni afecte, està dient, literalment, que necessita el seu espai.
When I ask
Així ha començat el nostre clàssic d'avui. El disc cobra...
Sí, Move Over és la cançó cobra el Dispel. Quan canta Move Over, Rover and Let Janet Take Over, no està jugant amb una frase feta, està reclamant un lloc en un món, el del rock, on constantment havia de mostrar el doble que els altres. I estem aquí continuant escoltant Janis Joplin amb aquest fantàstic disc, un disc que, com recordem, va ser editat el 1970.
Sí, i això, amb aquesta cançó que hem encetat, es nota en com canta. No hi ha floritures, la veu és tal qual, va recta, gairebé a cops, és una veu que no vol agradar, vol ser escoltada, i això en aquell moment per una dona dins del rock era gairebé un acte polític, encara que Janis mai ho formulés d'aquesta manera. Cry Baby, la segona cançó que escoltarem del disc, ens porta a un terreny molt diferent, però igualment exposat. Aquí ja...
Janis, sí, ja ens parla d'una relació molt concreta, eh? Algú que ja marxa pensant que és fort, que té el control, i algú que es queda sabent que aquell retorn tard o d'hora arribarà.
Come on, come on, come on, come on.
Cry Baby. És interessant perquè aquí la Janis no canta des de la humiliació, canta des de la certesa emocional. Quan diu you're gonna cry, ploraràs, no sona venjança, sona experiència. Algú que ja ha passat per aquí abans i sap exactament com acabarà.
Sí, en directe aquesta cançó era gairebé un ritual. Janis allargava al final, s'hi deixava la veu com si necessités tornar a passar pel dolor per poder-lo deixar enrere. Encara que fos només durant aquella estoneta que durava la cançó.
Correcte, exacte. Continuem amb A Woman Left Lonely, que és probablement la cançó més silenciosa emocionalment del disc. No hi ha esclats, no hi ha ràbia, només hi ha una coseta molt simple i molt dura, que és sentir-se sola, fins i tot quan hi ha gent al voltant.
Aquí pràcticament Janis jo crec que canta amb una veu cansada. Aquí Janis ja no canta com una estrella de rock, canta amb aquesta com una persona cansada. És una cançó que parla del preu de viure sempre intensament per donar-ho tot a les relacions, a l'escenari, a la gent, i de quedar-se buida quan tot això s'acaba.
I continuant amb el disc que us presentem de la Janis Joplin, el següent tall és Me and Bobby McGee, una de les cançons més conegudes del disc, i sovint s'ha llegit com una celebració de la llibertat. Escoltada dins el conjunt del disc, sona més aviat com un record, com una història explicada des del final, quan ja no et queda res més que el moviment constant.
busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, and that's all that Bobby left me. Money feeling good was easy down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
En aquesta cançó hi ha una frase, conté una frase que diu: la llibertat és només una altra paraula per dir que quan no queda res a perdre. Però és una frase preciosa, però també molt reveladora. La llibertat aquí no és una elecció alegre, és una conseqüència. Quan no queda res més, moure't és l'única opció.
Sí, i com habitualment fem el programa, el que fem és explicar-vos algunes curiositats dels artistes. I aquí no volíem fer una excepció, volíem parlar de curiositats de Janis Joplin, no? Una d'elles és que va actuar amb el seu grup en el Monterrey Pop Festival l'any 67 i va actuar amb grans artistes d'aquell moment, amb Jimi Hendrix, amb The Mamas and the Papas, amb Jefferson Airplane, amb Otis Redding i amb The Who. I això va ser el que va generar que una firma discogràfica es fixés amb ells i els hi proposés publicar un disc. Una altra cosa interessant és que el 4 d'octubre va ser quan va morir ella i suposadament va morir d'una sobredosi d'heroïna i també sota els efectes de l'alcohol. No obstant, mai varen ser aclarits els fets, perquè no van trobar les xeringues.
I forma part d'aquesta generació maleïda, no?
De la generació del 27. I les seves cendres, va ser incinerades, van tirar des d'un avió a l'oceà Pacífic. Bueno, curiositats de la Janis Joplin que sempre intentem explicar al nostre programa.
Tanquem el disc
amb un altre clàssic, un altre de les cançons més conegudes de la Janis. El disc Pearl es tanca amb Mercedes Benz. Es grava d'una sola presa, sense instruments, gairebé com una broma. Però el context és molt important. Janis havia estat parlant amb amics sobre com la contracultura que havia acabat desitjant exactament els mateixos símbols materials que criticava. I no només això, la va gravar 4 dies abans de morir.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Quan l'escoltes així, despullada, a capella, a la cançó, fa més mal del que sembla, perquè darrere de la ironia hi ha algú que comença a entendre que ni els diners, ni l'èxit, ni el reconeixement públic ompliran el buit que l'arrossega, i 4 dies més tard la Janis se'ns deixava.
Sí, a més, hem de, si escoltem amb atenció aquesta gravació, escoltem els pops de quan canta. És una de les proves de que es va gravar amb una sola presa. Sentiu el pop, el cop de les P's, dels cops aquests forts de veu. I així es va deixar, així es va quedar i així es va acabar publicant. I continuem, no? Continuem, Àngel.
Hem de continuar amb el contrapunt negre.
Ja sabem que aquest és el disc blanc del nostre podcast.
Anys més tard, 36 o 37 anys més tard, apareix una altra de la generació del 27.
Sí, senyor. Una altra generació del 27 i publica un disc que es diu Back to Black. És Amy Winehouse. És un disc que no busca explicacions ni redempcions. No canta des d'un conflicte en concret, sinó que ho fa en plena recaiguda emocional, marcat per una relació tòxica, per la dependència i per una lucidesa brutal a l'hora d'explicar-se.
Sí, i si algú no ha vist encara la pel·lícula que van fer sobre Amy, Val la pena fer recopilar en alguna plataforma i veure-la, perquè realment és una història dura. Musicalment, parlant, tornant al disc, musicalment sona elegant, sona clàssic, gairebé contingut amb referències del soul i el pop dels 60, però i amb moltes influències, evidentment, jo crec que també de la Janis, però aquest vestit polit contrasta constantment amb el que expliquen les lletres: gelosia, autodestrucció, negació, cansament, i aquí no hi ha grans discursos ni metàfores complexes. Hi ha frases directes, gairebé quotidianes, que fan més mal precisament perquè semblen dites sense protecció.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Rehab obre el disc d'una manera gairebé enganyosa. És una cançó que entra fàcil, que té swing, que sembla fins i tot divertida, però que el que explica és molt concret i molt dur. És una història, una discussió real amb el seu entorn, que volia que entrés a rehabilitació abans de continuar. I fins i tot recordem també que en la seva etapa final, l'Amy Winehouse, el seu pare va fer una creuada pública en els mitjans de comunicació perquè demanant que la gent no comprés els seus discos per intentar a veure si la podia salvar, però no va ser. ser així.
No va ser possible. No va ser possible. A més, Rehab va ser creada pel carrer cantant d'una manera així molt espontània, i en aquell moment la persona que l'acompanyava, que era el seu productor, va dir aprofitem aquesta cançó i tal, i la van crear. Doncs bé, Back to Black és un èxit enorme, i durant un temps aquest èxit reforça la idea que Amy tenia raó, que no calia canviar res, que tot estava sota control. La cançó Back to Black és el centre emocional del disc, parla d'una recaiguda molt concreta, el retorn de la seva parella, Blake Fiddler Civil, amb una altra dona. No hi ha metàfores complexes, hi ha simplement una ferida ben oberta.
Gairebé m'atreviria a dir que era una cançó premonitòria. D'aquesta cançó el que el colpeja és el to, és la manera que ens canta. Amy no crida, no dramatitza. canta amb una fredor gairebé clínica, com que algú que ja sap que exactament el que li passarà, però que no pot evitar-ho.
Sí, continuem amb el disc, perquè el següent tema del que farem audició és Love is a Losing Game, l'amor és un joc perdut. És probablement una de les cançons més honestes del disc. Aquí no hi ha ni ràbia ni ressentiment, hi ha cansament. Hi ha la sensació de que s'ha donat tot i s'arriba a la conclusió de que almenys per ella l'amor sempre acaba perdent.
You are
Aquesta és una cançó que parla d'amor. És una cançó molt curta, molt continguda, però devastadora. No intenta convèncer ningú, senzillament i simplement es posa una veritat, que l'amor és un joc perdut. Que prova que a vegades és una veritat que fa molt de mal dir-la en veu alta.
Correcte. L'amor és un joc perdut. Segurament molta gent ho pensa i molts artistes ho han pensat a la seva vida, però aquí potser l'Amy va ser la que ho va fer i ho va escriure d'una manera més directa. You Know I'm No Good introdueix un altre element clau, l'autoconsciència. Amy sap perfectament què fa, sap quan s'equivoca i sap com això afecta els altres, i tot i així no pot o no sap canviar-ho.
Me out.
Aquesta cançó, Amy Winehouse, no busca perdó ni redenció per justificar-se ella mateixa. És gairebé una confessió dita amb un somriure trist, com si dir la veritat fos l'últim espai de control que li quedava en aquells moments.
I com a curiositats de l'Amy Winehouse, explicar-vos que el primer àlbum de l'artista, que porta com a nom Frank, és tot un homenatge a Frank Sinatra, artista al qual va admirar durant tota la seva vida, especialment a l'època de la infància i l'adolescència. La cantant va dir que havia tingut molta influència en la seva música i molt d'impacte en tot el que va ser la seva situació personal, sobretot als inicis. Després ja no va tenir tanta influència. Alguna altra coseta també podem explicar, que va començar amb un grup de rapera, com a rapera amb una amiga seva. El nom era Sweet and Sour, i era com Salt and Pepa, no?, que estava de moda en aquell moment, i elles van ficar aquest nom per ser amb el... Per jugar una miqueta amb aquest joc de paraules dels Salt and Pepper, Sweet and Sour, no?
I tenia una gran addicció als tatuatges, també.
Sí, molts. En portava molts. En portava moltíssims. I, finalment, una qüestió relacionada amb les pel·lícules del l'agent de policia més famós del món mundial cinematogràfic, James Bond, va rebre una oferta per unir-se en una de les pel·lícules, no?, per fer una de les cançons, però al final no ho va poder fer, per motius que es desconeixen. No és que digués que no, sinó que no ho va poder fer.
Estem escoltant de fons una... Hem pensat que era interessant escoltar-la, perquè torna a connectar no només clàssic amb contemporani, sinó que ara ens anem a un altre clàssic, més enrere encara, no?
A Ella Fitzgerald.
A Fitzgerald i a Louis Armstrong, que en un moment de, en una de les òperes que van gravar orquestades, que era Porgy and Bess, sortia una cançó que era Summertime. I la Janis en va fer una versió, del tot, bueno, el seu estil, com feia tot, com tot el que tocava i feia Janis Joplin. I hem pensat que estaria bé escoltar-ne, si més no, un fragment. You're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings. Shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. Don't you cry. Realment espectacular la versió de Janis Joplin amb el seu Summertime. I anem ja una mica doncs, tancant el programa amb aquestes connexions. Què fan? Què tenen en comú Janis Joplin i Amy Winehouse, a part de ser unes dues veus esplèndides, dues veus femenines, les dues primeres dones que apareixen en el nostre blanc i negre dels episodis que portem. A part de tot això, no van viure en el mateix temps ni en el mateix context, però canten des d'un lloc molt semblant. Tant Janis Joplin com Amy Winehouse utilitzen la música no com un refugi còmode, sinó com un espai on dir allò que no saben gestionar d'una altra manera. No canten des de la superació, sinó des del conflicte viu, mentre encara els està passant, encara ho estan visquent. Pearl no és un gran disc perquè sigui perfecte.
Les dues comparteixen una manera molt directa d'exposar-se. No construeixen personatges ni metàfores complexes. Expliquen relacions trencades, dependències emocionals, soledats profundes i una necessitat constant de sentir-se estimades. En totes dues, la veu es converteix en cos. S'hi nota el cansament, la ràbia, la fragilitat i també una lucidesa dolorosa que fa impossible escoltar-les com a simple entreteniment.
Això és el que tenen en comú i, malauradament, també l'edat amb la que van morir totes dues. Però si hem d'establir algun tipus de diferències aquí entre el disc clàssic i el disc contemporani, n'hi ha. Però una diferència clau. Janis canta des del final d'un somni col·lectiu, quan la idea de llibertat dels 60 ja comença a mostrar les seves esquerdes. L'Emmy, en canvi, canta des d'un conflicte absolutament interior, en un món on ja no hi ha grans relats a trencar, només batalles personals i desenganys. Però la pregunta de fons és la mateixa que passa quan vius intensament, quan estimes massa, quan la música es converteix en l'únic lloc on pots dir la veritat.
Mm. En aquest sentit, la Genis i l'Emmy no s'assemblen perquè tinguin vides tràgiques, sinó perquè fan servir la música com a confessió. No canten per quedar bé ni per salvar-se, canten per no callar-se, i potser és per això que dècades després les seves veus continuen colpint amb la mateixa força. Back to Black no promet sortides ni redempcions, no consola. Amy Winehouse canta des de la lucidesa de qui sap exactament què li passa, i tot i així no sap com sortir-ne. És un disc incòmode perquè no ofereix solucions, només diu la veritat. Si parlàvem fa un moment de diferències, també és moment de parlar de similituds entre les pròpies artistes, a part dels discos que hem presentat avui. La seva veu i el seu estil eren potents, únics, capaços de transmetre emocions molt profundes. Les vides personals eren enfrontant-se a lluites intenses com l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Ambdues van tenir una mort prematura, van formar part del Club dels 27, havent mort en aquesta edat. Van tenir una personalitat absolutament inadaptada i sempre van ser tractades com a figures rebels.
La música no sempre cura, no sempre és una solució, però ens ajuda a entendre a vegades les coses que passen.
En fi, això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.